Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres, per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. En aquesta ocasió parlarem d'un assumpte de plena actualitat entre els místics, la glàndula pineal. Parlarem de les seves característiques i de com els pensadors clàssics ja coneixien la seva existència, de les seves funcions en l'organisme humà, de la melatonina i de la DMT usat com a estimulador d'aquesta glàndula. La glàndula pineal i la DMT. La glàndula pineal, cos pineal o epífisis, és un òrgan que sincronitza l'alliberament de l'hormona melatonina i d'altres encara no estudiades amb les fases de llum foscor. És així considerat un transductor neuroendocrí i un rellotge biològic. La glàndula pineal és en algunes espècies animals sensible a la llum i està relacionada amb la regulació dels cicles de vigília i son. En els humans adults, aquesta glàndula mesura entre 5 a 10 mil·límetres de diàmetre i pesa aproximadament 150 mil·ligrams. En l'ésser humà, ocupa la depressió entre els col·licles superiors o sostre òptic i la part posterior del cos callós en el cervell. Tot i l'existència de connexions nervioses entre la glàndula pineal i el cervell, aquesta es troba fora de la barrera hematoencefàlica i està innervada principalment pels nervis simpàtics, que procedeixen dels ganglis cervicals superiors. D'altra banda, s'uneix mitjançant el gangli cervical superior i el nucli supraquiasmàtic hipotalàmic a la retina. D'aquesta manera, es pot considerar que la glàndula pineal és part de les vies visuals responent als estímuls lumínics externs amb diferents nivells de secreció hormonal. Per les seves característiques anatòmiques, molt aviat va cridar l'atenció dels erudits en la història. La primera descripció de la glàndula pineal s'atribueix a Heròfil de Calcedònia, al segle III abans de Crist, qui la va vincular a funcions valvulars reguladores del flux del pensament en el sistema ventricular. Galè de Pèrgam, al segle II abans de Crist, va descriure la seva anatomia i la va anomenar conarium o con de pinya, denominació que ha perdurat fins als nostres dies. L'any 1543, Andrés Vesalio va portar una descripció anatòmica molt precisa. Més tard, René Descartes la va qualificar de tercer ull en el seu treball pòstum De homine de l'any 1633, no tant pel seu paper en el control del fotoperíode, sinó perquè, segons la concepció dualista, constituïa el correlat físic de l'ànima. Descartes també li va assignar una funció fisiològica. Com a part del sistema nerviós, la glàndula pineal s'encarregava de la percepció de l'entorn. Amb aquest plantejament es va arribar fins al segle XIX, quan es va abordar la glàndula pineal dels mamífers des de diferents perspectives anatòmiques, histològica i embriològica, i es va mostrar la seva similitud amb l'epífisi dels vertebrats, posicionats més baix en l'escala filogenètica amb l'ésser humà. En l'any 1958, un equip científic de la Universitat de Yale, liderat per Aaron Lerner, va descobrir que la glàndula pineal allibera l'hormona melatonina i que començava a desenvolupar-se en l'ésser humà, el segon mes de gestació. Els pinealocits són cèl·lules presents a la glàndula pineal encarregades de la producció de la melatonina. Els pinealocits posseixen un orgànul anomenat cinta sinàptica, considerat com un marcador específic per als pinealocits. En ells s'hi troben els enzims de la serotonina, els quals converteixen la serotonina en melatonina. La melatonina s'allibera al torrent sanguini per mitjà de prolongacions citoplasmàtiques llargues que fan contacte amb els capilars i s'assemblen als axons de les neurones. La secreció de la serotonina està estimulada per la innervació simpàtica del gangli cervical superior. També posseeix un procés citoplàsmic curt que es connecta als pinealocits adjacents mitjançant desmosomes i unions en fenedura. La melatonina forma part del sistema de senyals que regulen el cicle circadià o cicles de vigília i son, però és el SNC qui controla el cicle circadià en la majoria dels seus components dels sistemes paracrin i endocrí, més que la melatonina en si. Normalment, la producció de melatonina per la glàndula pineal és inhibida per la llum i estimulada per la foscor. Per aquesta raó, la melatonina ha estat nomenada com l'hormona de la foscor. Terapèuticament, molts consumidors de melatonina han experimentat un major realisme i freqüència en els seus somnis, millorant la qualitat del descans. La presentació farmacèutica de la melatonina pot servir per contrarrestar els efectes de la síndrome de diferència de zones horàries, comunament anomenada jet lag, tot i que s'ha comprovat que altes dosis d'aquesta hormona tenen un efecte cancerigen. En l'ésser humà es produeix una síntesi constant de melatonina que disminueix significativament cap als 30 anys d'edat. Després de la pubertat es produeix una calcificació anomenada sorra del cervell que recobreix la glàndula pineal, encara que aquesta segueix segregant melatonina. Estudis recents mostren que la melatonina té, entre altres funcions, la de disminuir l'oxidació. Per aquest motiu, els dèficits de melatonina van gairebé sempre associats amb l'insomni i la depressió, mentre que en la metabolització, el dèficit de melatonina semblaria tenir, per contrapart, una gradual acceleració de l'envelliment. Thank you. La glàndula pineal és un misteriós epicentre de l'anatomia humana, situada entre els hemisferis cerebrals, al costat del tercer ventricle, a un parell de centímetres per sobre de l'entrecella i a la meitat del camí entre el front i el clatell. Aparentment hi ha al·lusions mil·lenàries a aquest diminut òrgan. Alguns afirmen que es tracta del tercer ull o la finestra de Brahma, referides constantment en l'hinduisme, o l'ull d'Horus, entre els antics egipcis, fent-se també referència en diferents passatges bíblics. Els seus antecedents dins d'ancestrals tradicions místiques han fet de la glàndula pineal un dels ingredients predilectes del nou misticisme. Múltiples conceptes del New Age s'associen amb el despertar d'aquest òrgan i la seva popularitat ha augmentat en l'última dècada gràcies a la desbordada irrupció del consum d'N-dimetiltriptamina o DMT per una part de la societat. Tot i que encara no està plenament provat, hi ha bones raons per pensar que aquesta mateixa substància és secretada en la nostra glàndula pineal en determinats moments de la nostra vida. Independentment si creiem o no en alguns postulats pseudocientífics, la veritat és que la glàndula pineal té un apassionant i fins a cert punt enigmàtic paper dins la nostra fisiologia. Alguns investigadors adverteixen un procés d'enduriment per calcificació d'aquesta glàndula. Factors com l'edat i l'exposició a substàncies tòxiques, així com els efectes de certs estats psicològics, com l'estrès, van neutralitzant les funcions d'aquesta glàndula. Molts hàbits de l'estil de vida actual, pel que sembla, atempten contra el seu funcionament, entre ells el consum d'alcohol i tabac, la cafeïna, el sucre refinat, el mercuri i el fluor. La DMT és el preparat de substàncies vegetals amb propietats psicotròpiques més potent que existeix i es troba de forma normal a la natura, present en nombroses plantes i éssers vius. Moltes cultures indígenes i modernes ingereixen DMT com psicodèlic, en extractes o en forma sintetitzada. Quan es refina, la DMT és un sòlid cristal·lí de color blanc. Actualment s'estudien les funcions que pot exercir la DMT en l'organisme humà, ja que es troben traces d'aquesta molècula en l'orina i en el cervell de les persones. Alguns especulen que la DMT, produïda en petites quantitats per humans i mamífers, participa en els efectes visuals dels somnis i fins i tot en les experiències properes a l'amor i altres estats místics. Un mecanisme bioquímic per a aquests efectes va ser proposat per l'investigador i metge doctor Calaway, qui va suggerir en l'any 1988 que la DMT pot estar relacionada amb el fenomen del somni visual, on els nivells de DMT en el cervell són periòdicament augmentats per induir al·lucinacions oníriques visuals i, possiblement, altres estats naturals de la consciència. En darrers estudis indiquen que la DMT juga un paper fonamental en el sistema nerviós humà com a regulador del receptor sigma-1. Algunes investigacions relacionen els nivells en l'orina de molècules anàlogues amb malalties com l'autisme i l'esquizofrènia. Quan s'ingereix la DMT provoca trastorns de la percepció amb gran rapidesa, el que s'anomena en l'argot popular blaze. La ment i, en conseqüència, la consciència semblen desenvolupar davant els ulls dels consumidors, produint-se la sensació de que un és l'altre. La comunicació emocional és d'una intensitat colpidora, la respiració normal, els batecs de cor ferms i la ment clara i atenta. Les visions provocades per la DMT són de naturalesa acolorida i de gran complexitat, i és freqüent creure en la trobada amb altres éssers que semblen tenir consciència i identitat pròpia, i també tenir la sensació de viatjar a altres llocs i dimensions, i exaltar sentiments bondadosos i la fusió amb el cosmos i la natura. Tot sembla carregat d'un gran simbolisme i sentit, i en general és molt complex expressar el viscut en paraules. És freqüent que l'experiència s'oblidi progressivament com succeeix amb els somnis. Les experiències explicades pels consumidors de DMT solen ser similars i moltes parlen de travessar o observar una espècie de vidre en el qual orbiten colors i formes fenomenals. Aquesta experiència es dona en la fase més eufòrica fins que el seu efecte disminueix i es torna a la normalitat. Científics com Rick Strassman, el doctor Persinger o el doctor Sergio Felipe de Oliveira han comprovat científicament que la glàndula pineal, en estimular-se artificialment, és capaç de convertir ones electromagnètiques en estímuls neuroquímics, influint en el comportament de les neurones del nostre cervell. El doctor Persinger realitza experiments amb l'anomenat cas de Déu per a la recerca de respostes a aquest enigma extrasensorial. Aquest aparell en forma de casc es va crear per a l'estudi de la creativitat i els efectes de l'estimulació subtil dels lòbuls temporals. L'aparell col·locat al cap del subjecte experimental indueix petits camps magnètics d'oscil·lacions molt febles i registra els seus corresponents efectes en el cervell. Les sessions es duen a terme en una sala insonoritzada, bloquejant totes les radiacions i ones electromagnètiques, exceptuant les pròpies del camp magnètic terrestre. La major part dels testimonis obtinguts al laboratori parlen d'una presència sensible consistent en la visió d'un àngel o un familiar mort. També hi ha declaracions de persones que van assegurar haver sentit la presència de Déu. El doctor Persinger comenta que almenys el 80% dels participants va sentir que hi havia algú més a l'habitació. Les bases de la teoria del doctor Persinger han estat objecte de crítica per part de la premsa científica i el món acadèmic. Els crítics dels experiments atribueixen els resultats a la pròpia suggestió dels participants, advent una mala implementació del doble cec. El que està clar és que la glàndula pineal de l'ésser humà és un òrgan meravellós i enigmàtic, que juntament amb el nostre cervell ens pot portar a creure coses extraordinàries, encara que per assegurar-se d'unes certes teories com verídiques s'haurien de fer més estudis rigorosos amb el suport de la comunitat científica. I aquesta trobada amb la ciència, on hem tractat de la glàndula pineal i la DMT. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adeu-siau!